un dia deixaràs enrere el món. Viu una vida que recordis, i m'ho explicaves quan sols era un infant. Aquestes nits no moren mai, les nits no moren mai.
Hola, Líbers, benvolguts al segon capítol d'aquest podcast. Avui us portarem un tema que crec que s'ha escoltat molt, però no sabem tantes coses d'ell. Parlarem sobre l'Alzheimer, amb l'Eric, el Dani, la Mariona i amb mi, la Carla. Què tal, Mariona?
Hola, com estàs? Avui estic super emocionada per poder parlar d'aquest tema, perquè em sembla super interessant i crec que és un tema que s'ha de parlar amb saviesa.
Sí, tens raó, Mariona. Pensa el mateix que tu. Al final, la gent que parla d'aquests temes normalment s'acaben inventant algunes coses.
Jo també tinc moltes ganes de parlar sobre aquest tema, perquè el trobo molt curiós, i que és un tema que no es parla molt en els podcasts d'avui en dia, i el volem donar visibilitat i distribuir consciència.
Clar, la gent que té influència hauria d'aprofitar per poder difondre temes interessants, com aquest.
Bé, i ara sí, comencem a parlar sobre l'Alzheimer.
I un dia deixaràs enrere el món, viu una vida que...
Primer de tot, m'agradaria introduir què és aquesta malaltia per la gent que no està informada del tot, o que ho està mal informada. Aquesta malaltia afecta una gran part de la població envellida. Tan sols a Espanya n'hi ha 600.000 persones que amb els seus éssers estimats pateixen aquesta malaltia constantment.
Aquestes persones acostumen a ser de 85 anys cap a dalt. El que provoca l'Alzheimer és que perden la memòria constantment o directament mai la tornen a tenir.
Bé, espero que amb aquesta petita introducció us hagi pogut posar en context per poder seguir el podcast sense perdre-us. Ara en Dani començarà a explicar-vos quins són els primers efectes que podem trobar amb les persones amb Alzheimer i així vosaltres ho podreu identificar amb persones properes a vosaltres.
Com ha dit la meva companya Mariona, ara us explicaré sobre els símptomes que pateix la gent amb aquesta malaltia. A les persones grans més detalladament. L'Alzheimer és la causa més freqüent de la demència, representant un 60 o un 70%. Els símptomes poden tardar a ser notoris. Primer, la persona comença a no recordar-se'n de coses puntuals, però amb el pas dels anys pot arribar a oblidar-se'n de noms de coneguts o esdeveniments recents i converses.
Un altre tema que s'ha de tenir en compte per poder preveure aquesta malaltia seria saber quines són les coses que afecten i poden prevenir-ho, o allargar més la seva aparició. Eric, què et sembla si això ho expliques tu?
Se sembla perfecte. M'agradaria començar parlant de quins són els efectes exteriors que ho pot arribar a provocar. Sí que és veritat que arriba a afectar per bastants raons, però la que més comú és per raons genètiques, és a dir, per antecedents familiars. El que provoca l'Alzheimer al cervell són canvis per l'edat, com inflamació, dansa en els vasos sanguinis o altres. També per canvis o diferències en els gens i factors ambientals i estils de vida.
Si em permets, m'agradaria explicar com podem fer que l'aparició d'aquesta sigui més tard, però abans vull deixar clar que aquesta és una malaltia crònica. El que això implica és que encara no hi ha cura, però sí que podem fer algunes coses per poder intentar que aparegui no tan aviat. El que recomanen els científics són fer més exercici, ja sigui físic com mental, i així poder estimular la memòria, deixar de fumar i controlar el sucre en sang.
Bé, aprofito per canviar de tema. Crec que el que més li importa als pacients de l'Alzheimer, als cuidadors d'aquests. Un tema que m'ha agradat molt és la musicoteràpia. La música, sigui escoltada, cantada o tocada, estimula el cervell i sensorial. Té una reacció positiva en els pacients, ajuda a parar l'angoixa.
Jo també he llegit sobre això. Hi ha un estudi que detalla els beneficis de la musicoteràpia, identifica els mecanismes darrere dels seus efectes i ofereix una guia per implementar teràpies musicals efectives en persones amb demència avançada.
Una altra manera de tractar amb l'Alzheimer que trobo superinteressant se centra en la nutrició dels pacients. Consumir omega 3 i aliments nutritius ajuda a la millora de la memòria. Encara que no sigui molt efectiu, és una tècnica que s'ha fet per anys i fins ara només ha tingut resultats positius. També s'estan fent estudis per trobar una cura. Un dels estudis és el de la Blanca Atxa, una farmacèutica de Burgos, ha fet un estudi que podria ajudar a diagnosticar l'Alzheimer només amb un anàlisi de sang. Ha trobat uns canvis químics al DNA de la sang que poden indicar la presència de la malaltia.
Tot i que els resultats són prometedors, ella diu que calen més estudis abans de poder utilitzar aquesta tècnica en pacients. Si es confirma, serà un gran pas per detectar l'Alzheimer de manera fàcil i invasiva.
Moltes gràcies, Dani. Primer de tot, cal dir recalcar que les persones amb Alzheimer tenen dret a l'atenció sanitària, incloent visites a metges especialistes com neuròlegs i psicòlegs. Els serveis de salut pública poden oferir un diagnòstic precoç i seguiment. A més, i crec que això és molt necessari, les persones que necessiten ajuda amb les activitats diàries poden sol·licitar serveis d'atenció domiciliària, que poden promocionar ajuda en tasques domèstiques com pot ser el cuinari o netejar la casa.
Moltes gràcies, Eric, per informar-nos sobre quines ajudes tenen les persones amb aquesta malaltia. Ara la Carla ens parlarà sobre els diferents graus de demència i tot el que ens comporta.
L'Alzheimer és una malaltia que té diferents nivells, com per exemple pot ser de la demència, que és la més lleu.
Aquestes són de primer grau, que és la lleu, que és la que has dit tu, Carla, el segon, la moderada, i l'últim, la greu. Per poder distingir-les, la diferenciem entre elles són el grau que se't poden oblidar les coses. En el grau 1, t'oblides de les coses recents, com converses. En el 2, te'n pots arribar a oblidar amb més dificultats per recordar fets. I en el cas més exagerat, és com si el pacient visqués en un món paral·lel.
Per acabar, crec que també podem parlar sobre els jocs més conflictius per a una persona amb aquesta malaltia, ja que aquesta majoritàriament afecta persones grans. Un d'aquests jocs és a l'hora de dutxar-se o de l'adonar-se dormint.
Sí, sobretot també és important tenir-los controlats per prevenir accidents.
Esperem que hagi après sobre l'Alzheimer i que us pugui servir per un futur, amb la claritat per a algun familiar proper.
Acomiadem el capítol amb música que fan servir per als tractaments de l'Alzheimer.
Fins aviat, Livers! Stand by me.